El gall del monestir.
Tot a punt per començar la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir, avui en companyia de Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Asun Reyes, bon dia.
Molt bon dia.
I Toni Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Curiós, avui els tres ja heu vingut, us heu desplaçat en bicicleta?
Els tres.
És el que fem habitualment, eh? No hem vingut perquè ens veiéssim.
No, ja veig bicicleta. Que la bicicleta la teníeu aquí aparcada.
Exacte. La teniu donem a la fe vista. Mútuament que ens veiem pel carrer en bicicleta. Clar, no sé si té molta credibilitat els tres que anem en bicicleta, però vaja.
I ho feu habitualment.
Sempre.
Sí. Bueno, tu sí, ja et veig.
A la
Neus no l'he vist tant, però...
Jo és que he canviat el cotxe per la bicicleta.
Has canviat el xip. I el Toni sí que també l'he vist altres vegades.
No sempre, però habitualment sí. L'únic que a vegades amb els horaris de nena, si sé que les he d'anar a buscar o portar, llavors ja no puc fer-ho. Però sí, puc ser, en bicicleta.
Sant Cugat, ho hem de dir. És una ciutat que es presta, no?, anar amb bicicleta. Vull dir, els trajectes tampoc no són massa llargs.
No, Sant Cugat es presta. El que passa és que algun dia s'hauran de prendre seriosament i veure què fan, perquè el tema amb els vianants és un tema que dona violència al passeig i al desplaçar-te, i no caldria. Vull dir, hauríem de veure què es fa, però la gent està enfadada perquè les bicicletes vagin per la zona de vianants, et proposen que vagis a fer 3 o 4 quilòmetres més en un passeig que no és passeig, que és desplaçament de casa teva a l'estació, no? I has d'estar un temps determinat, no et pots passar la vida en l'estació. I aleshores s'haurà de veure com es fa. Jo realment, i els pàrquings, no? Jo realment penso que és una ciutat fantàstica per anar, per desplaçar-te dels barris al centre, però el tema de la seguretat de les bicicletes s'ha d'acabar de veure com es fa, i el tema de que per on ens desplacem també s'hauran de fer apostes valentes, no? Perquè és que si no...
No, totalment d'acord, i a part de que també moltes vegades paguen justos per pecadors,
sí,
no? O sigui, la crítica als ciclistes en general jo la puc entendre, perquè a vegades veus algun sonat, sí, el Santiago Rossinyol, que jo mateix que vaig amb bicicleta seria el que li trencaria la cara.
Més que ciclista sembla un camí
cal. Tampoc cal, Toni.
Però clar, no, perquè després perjudica tot el col·lectiu,
sí,
no?
Sí.
Al final és aplicar sentit comú com els propis vianants quan caminen, no?
Sí. I,
hi ha, per exemple, un carril bici que sempre l'ocupen vianants, que és el de la... o habitualment, que és el de Rambla del Celler.
Sí.
També és veritat que no estan ben delimitats, eh? Això no, també caldria aclarir-ho, que no estan ben separats.
Prou bé. Hi ha altres carrils bici que ocupen el lloc dels...
Sí.
O sigui, hi ha ceres que estan... Hi ha el carril bici i no hi ha lloc pels vianants. Per exemple, el camí des dels cinemes fins a Can Borrell,
sí,
que allò és un passeig.
Totalment d'acord.
Allà no hi ha
vorera.
No hi ha vorera pels vianants.
Hi ha la vorera, però hi ha tants arbres, sí, plantats a la vorera que no hi poden.
Els vianants
no
igualment passa en la Rambla Ribatallada. Els trossos que hi ha carril bici, perquè allà està molt mal fet el carril bici, hi ha trossos que sí, trossos que no, pren el lloc als vianants.
Sí.
Llavors... Tampoc té lògica.
O, per exemple, si seguim aquest mateix, davant de la biblioteca,
sí,
o sigui, quan tu vens,
sí,
des, diguéssim, de la rotonda de Gabriel Ferreter, passes per davant del Teatre Auditori amb carril bici pintat a la vorera, però al tram de la biblioteca no hi ha carril bici. Sí. I després continua el carril bici.
Perdona, Neus, no. Ja dic després. Ja
no, ja està. Però
jo deia això, que és que la gent té la idea aquesta de la bici per passejar i no és la bici com a transport. I aleshores, és perillosíssim. Els carrils, els trossos aquests, que hi ha un tros, després es para, després continua. Un adult ja ho sap i ho fa. Una criatura no pot fer aquests trossos perquè és molt perillós. I després hi ha altra cosa que jo suposo que estareu d'acord, i tu també, perquè que l'enemic comú és el mòbil. O sigui, quan
sí,
hi ha problemes,
mi,
quan hi ha problemes
amb
els vianants, és que la gent no mira per on va. O O sigui que van mirant, i em podria incloure, jo intento no fer-ho, però alguna vegada ho dec fer. La gent camina amb el mòbil a la mà, i quan té una, és igual que tingui una bicicleta o una persona davant.
És que no se n'entenen. Perquè, no clar, se n'entenen. No, i és tremendo. Jo quan veig algú amb mòbil, ja freno i procuro anar, i fins i tot parar-me, segons com el vegi, perquè és que sí. No saps cap on sortirà. Clar. O sigui, pot estar
home,
caminant
hi ha una
a la dreta i gira immediatament a l'esquerra sense adonar-se'n.
Totalment d'acord amb el que dieu. Hi ha una combinació més divertida, que és aquell que passeja el gos mirant el mòbil. Que
llavors, el, gos...
Clar, el gos va suelto, sí. La corretja està entre mi, sí. Aquestes si corretges es... que fan 5 metres sí, de longitud, sí. Que estan sí. Molt bé, que així la bèstia corre, no, sí, no, res en contra les corretges.
I igualment també destorba el personal que està passejant per allà.
El gos, el nen mirant el mòbil. O sigui, és que a més és divertit perquè dius, perquè té un nen i perquè té un gos i quan surt al carrer a passejar-lo es mira el mòbil, no? Sí. I a més, a vegades el gos lligat, a vegades sense lligar. Jo l'altre dia amb un amic va caure perquè un gos anava pel carrer, la senyora estava mirant el mòbil i es va creuar les bicicletes. Bueno, doncs va... Però que són coses aquestes que... O sigui, que quan es culpabilitza les bicis és perquè són molt identificables.
Has d'anar amb 50 ulls, de veritat. I després sí. Hi ha una cosa, amb això del mòbil, que jo crec... que seria important fer una campanya de
conscienciació
d'això. Mm. No posar semàfors al terra, no. Perquè és absurd. Yeah. Això el que fa és fomentar... O sigui,
sortir les notícies.
És absurd. Perquè el que,
i fomentar-nos el mòbil.
Perquè el que hem de fer no és anar no, mirant a terra.
Quan vas pel carrer amb el mòbil.
I de veritat, no. Perquè a més ho fem tot. I jo també ho faig. O sigui, soc conscient cada vegada més perquè em trobo els problemes amb la gent que està mirant el mòbil, però jo reconec que jo també miro el mòbil pel carrer sovint.
Bueno, si em veieu fer-ho, m'aviseu, jo també t'aviseu.
Sí, tu m'avises, però de veritat que ens hauríem de conscienciar que això no podem fer, perquè és que ens farem mal els uns als altres, perquè, no? I ens posem en risc, i posem en risc per estar allà mirant el mòbil, que no cal.
Segurament no. L'exercici més interessant fora comprovar quantes persones no porten el mòbil a la mà.
Jo he comptat això, jo he vist que a Can Magí. Sí. De l'estació a Can Magí, un dia ho vaig comptar, jo anant en bicicleta, em vaig creuar amb 60 persones i 54 anaven mirant el mòbil.
Veus?
No, és que és el total, o sigui, és que podem fer broma, però
és la majoria.
Acabarà sent un problema, perquè així pots caure, pots ensopegar-te, pots xocar amb una persona que camini, pots xocar amb un gos que no sé què, amb tothom, o sigui, les bicis perquè són molt identificables i ens culpabilitzen a nosaltres, perquè se'ns veu molt i perquè hi ha
també hi ha ciclistes que no són conscients que condueixen un vehicle.
Clar.
O sigui, hem de partir d'aquí, tu vas amb un vehicle, per tant has de respectar les normes de circulació.
Exacte.
No, llavors, també molts incidents passen doncs, quan la bici es considera per sobre el bé i el mal, no?
Val, però jo, jo de moment faig campanya assesgada de que el que hem de fer és que els carrers siguin ocupats per vianants que mirin el que passa al seu voltant i no el mòbil, i els vianants i els que van en bici, els que van en cotxe i tots.
Perquè és que el mòbil té una capacitat d'abstreure, no? Tu estàs mirant el mòbil o la gent està parlant al mòbil i és com el món desapareix de vista. Per això, per exemple, en el tren criden i no els hi fa vergonya que tothom senti la conversa, perquè és que no...
A mi sí que em fa vergonya, la veritat, que vols que et
digui. Jo ho dic, jo últimament ho dic sempre. Sí. Escolti, no m'interessa gens el que li està passant a la seva nòvia.
Clar, és que, però és perquè té una capacitat d'abstreure'ns, de concentrar-nos en allò que estem i perdre el món de vista. O sigui, ets tu amb la teva circumstància que està allà. I llavors això no, ni veus per on passes, ni gires, no, quan sense adonar-te'n. És tremendo.
Depèn del que et passi, no? Perquè et sembla que ho controles, però si la notícia que t'arriba és una notícia que realment t'importa, sí que perds el món de vista, no? Vull dir, pots controlar que diguis no passa res, però com que no saps mai el que t'arriba, si t'arriba una cosa que t'importa, perds el món de vista totalment, i tant.
Mm-hmm. O sigui que encara hauríem de resoldre alguns debats, alguns conflictes, no? Entre ciclistes, vianants...
I vehicles.
Vehicles
de motor.
Hi ha de tot.
I societat davant el mòbil, jo penso que és un tema que tenim pendent.
Jo he de dir que els cotxes són bastant respectuosos. Els cotxes normalment... Per exemple,
hi ha de tot, eh?
Sí,
menys a la Rambla Jaume Sàbat, que aparquen tots damunt del carril bici.
Avui mateix.
I a Can Móra.
Allà a la recta del pavelló, tots aparcats damunt del carril bici.
I no només això, sinó que obren la porta per sortir.
I
ja invadeixen... És que aquest matí m'ha passat.
Sí, sí.
Para un cotxe res, ficat una mica al carril i allà a sobre obre la porta, clar, amb la qual ja t'ha barrat el pas.
Sí, bueno, i després també n'hi ha, eh? Bueno, això tot és un tema molt important, eh? Vist el que hem de parlar, sí, que sí, que ens podem dedicar només a això. Però que, per exemple, els pares i mares que van amb criatures, que van amb patinet, amb patins, en qualsevol estri d'aquests, que és perillosíssim, i et renyen a tu perquè vas amb bicicleta, i tu tens tota aquella canallada per allà al mig que no saps on passar. Dius, perdoni, ja entenc que hem de vigilar, però vostè també ha de vigilar, i els seus nens han d'aprendre a vigilar, i aquí han d'entendre que hi ha nens, hi ha adults, i hi ha bicicletes, no? O sigui, és un tema, jo, de que el carrer és meu, no, el carrer és de tots, i mirem com ho fem. Ara que des de l'administració s'ha de mirar on són els punts febles i mirar de solucionar, jo penso que també coincidiríem amb això, no?
Ara que dius això, Asun, hauríem d'incloure, per tant, altres mitjans de desplaçament.
Tots.
Perquè tens els patinets, aquells enormes que es fan servir, els patinets normals que hi ha...
Bueno, i ara amb els patinets elèctrics, a motor, però, que la gent ja no camina.
Exacte.
Ni camina ni pedaleja. O sigui...
sí, i això que no és ni moto ni patinet, que ho porten adults i que també passen a una velocitat per aquí de tant en tant...
Sí, aquests que van com una plataforma.
Com una... Sí. I veu veure una cosa que van posar una botiga i que ha desaparegut.
Sí.
Que era un monstre, una cosa tan gran com aquesta taula, amb una cinta...
Que era com una cinta de córrer.
Que era una cosa que tremenda.
I accionava la bicicleta. O sigui, era una bicicleta, però en lloc d'haver-hi un sillent i uns pedals...
Però era un patinet, no era una bicicleta, era un patinet.
Era com una mena de cinta de córrer, i tu anaves caminant.
Amb una cinta caminadora al mig.
Però molt gran.
Molt gran, tan gran com aquesta taula.
Semblava que haguessis de portar un equip de futbol d'aquests del Rossell.
Llavors sembla un tanc. Avui l'has clavat, eh?
Tot sigui dit de passada.
Però molt de passada.
Home, jo he posat a fer que sí que prefereixo parlar del Rossell que parlar d'altres coses. Que...
Ah, sí?
Mira.
Vaja, que al final hem creat una...
T'estem trencant l'ordre del dia, Carme.
No, si ja el tema us ho he proposat expressament per canviar una mica, per variar de temes. Perquè és que si no hem de parlar de l'actualitat, i l'actualitat passa per Madrid, amb aquesta última conferència, compareixença, intent de convèncer, no?, de que es pugui fer el referèndum, també passa pel PSOE, per Pedro Sánchez, pel que suposarà a partir d'ara dins de la política que es fa a Madrid i dins del propi partit, i passaria també per Trump, per exemple, que està fent una tournée per als països àrabs,
venent armes. Està venent armes, no està fent una altra cosa.
O sigui, temes n'hi ha, temes n'hi ha. Ara, són els temes de cada dia, és el pa nostre de cada dia. Sí. Però sí que m'agradaria que analitzéssim una miqueta el que... us comentava. Puigdemont a Madrid, últim avís. Serà l'últim?
No ho sé. Va, Toni, que segur que ho saps, tu.
Ho intueixes.
En tot cas, és una més, no?
Clar, ja n'hem sumat uns quants,
bateria,
eh?
No,
forma part de l'escenografia, no?
D'alguna manera... és l'escenografia, però jo crec que també necessària, d'anar mostrant doncs, que els passos s'han anat fent. O sigui, per exemple, quan el Rajoy li criticava això hauria d'anar, i la Soraya divendres i el Rajoy ahir dilluns, això hauria d'anar al Congrés a demanar-ho. Bueno, això ja s'hi va anar al Congrés a demanar-ho. O sigui, i crec que hi va anar, a més, el Herrera, la Marta Rovira i en Turull. Crec que vam anar a demanar la possibilitat de fer el referèndum a Catalunya, etc.
Ja, és un trio que no tornarem a veure.
Per tant, de fet, quan critiquen, no?, és que és un ultimàtum, o és que no ens han donat opció al diàleg, és que parlen de diàleg i ja ho donen per fet que hi haurà referèndum, home, fa molts anys que s'està trucant a la porta en molts aspectes, eh? O sigui, primer el famós... Bueno, no em vull anar molt enrere, perquè si no me n'he d'anar 300 anys enrere, eh? Però el famós pacte fiscal d'Artur Mas, abans que Convergència ja veiés que no hi havia més opció que el sobiranisme. Bueno, si en aquell moment haguéssim dit que sí, no estaríem aquí. Fins i tot l'Estatut, si no l'haguéssim portat al Constitucional, no estaríem aquí. Per tant, trucades a la porta, n'hi han hagut tantes, que, bueno, últim avís, és una mica, miri, nosaltres anem passant i, això sí, intentem anar guanyant, no diré adhesions, però, si
arguments
més no,
a favor.
Arguments de cara a uns possibles reconeixements per part internacional, no? És anar fent aquestes passes i cal fer-les, no? Res més.
No sé què deia la Neus, no? L'escenografia.
Forma part de l'escenografia, clar, i d'aquest, no? D'aquest posar-ho en...
Però en quin sentit?
En quin sentit? En veure fins on arribem, perquè, o sigui, convèncer-los, ja no els convencerem. O sigui, no els convenceran, no, no hi haurà, jo crec que no hi haurà referèndum. El tema és, vale, si no hi ha referèndum, què? L'única opció que crec que ja ho comentàvem algun altre dia, no?, és que hi hagi pressió internacional, però pressió internacional tampoc sembla que estigui ningú per la labor per de pressionar el govern espanyol que escolti. Llavors, jo realment no sé, aquest, tu què opines? Això que ha sortit ara, no?, al País, de la llei de...
Desconnexió.
De la llei de transitorietat, bueno, país, i la desconnexió...
El País, veient l'editorial que va dedicar Pedro Sánchez, bueno, ja hem vist a quina òrbita està, per tant, el País utilitza...
És tremenda, aquella editorial, l'heu llegit?
Jo, sincerament, penso que l'Estat, entès com a govern, utilitzarà totes les eines possibles i fins i tot el País, que no és un diari teòricament afí al Partit Popular, tot i que veient l'editorial de l'altre dia...
Ja fa temps.
Ja ho veiem, que també...
Cada vegada més.
Els hi fa la feina bruta, no? O sigui, a hores de la conferència de Puigdemont a Madrid, publicar una suposada llei, no? Un suposat esborrany. I a partir d'aquí, vinga, dones corda a tota la premsa espanyola i als governants espanyols i a l'oposició del Parlament de Catalunya, vinga, fotre llenya contra el govern. Bé, és una...
Clar, jo crec que
és una passa més de l'ús de les clavegueres de l'Estat.
De l'escenografia de l'altre, no? De l'altre costat. Treure aquesta llei, que clar, aquesta llei podria ser qüestionable, o sigui, per altra, no, el Parlament de Catalunya no pot declarar la independència així perquè no té la majoria suficient, però és que no és això el que estan dient. El Tardà, per exemple, ahir ho va dir clarament, és referèndum o referèndum, i farem el referèndum. Llavors, no, també forma part de l'escenografia contrària de crear aquest caldo de cultiu, d'intentar que tothom estigui en contra
I justificar tota la repressió possible contra la democràcia. Aquest és el drama.
D'identificar sempre referèndum és igual a secessió, referèndum és igual...
Exacte.
I de que aquest
hi ha una gent que vol controlar els jutges, una gent que vol controlar els funcionaris, una gent que no ens deixarà parlar castellà, una gent... O sigui, vinga, anar fotent-li mentida damunt de la taula per anar generant aquest odi, no?, cap a tot el que és
el
procés. Ja no ni contra Catalunya, estan generant odi a la democràcia, no?, un fet que hauria de ser tan normal com un referèndum.
El document sí que... Bueno, posa això, no sé si exactament això, però posa trossets, no?
Això és el que diu el País.
Sí,
clar, que ressalta aquestes coses, no? L'única llengua serà el català, el poder judicial estarà nomenat pel govern, o sigui, posa... És que aquestes coses... Clar, és que les posa. Llavors, això és un document de treball? Realment, és això? Saps? Jo crec que a part de la... A mi em preocupa aquest document també, però i l'entenc com a manipulació, com a manipulació de l'opinió, treure el just en aquest moment, quan està el Puigdemont explicant-se a Madrid, i quan el Rajoy va sortir, no l'havia vist mai tan enfadat, ni tan, no, amb un...
Home, i el que va dir el Rajoy també, sembla que sempre sigui la cosa màxima, però sempre superen, no? Les dues escenografies es superen, i fa una mica de pànic, no? Fa pànic per veure... No? Jo no entenc massa com pot acabar, això que deia la Neus, com pot acabar,
tampoc, no veig per on sortirà, perquè...
Vull dir que tots estem d'acord amb això, no? O sigui, estem d'acord amb el referèndum, i aquí especialment ens sentim dolguts els que diem, a Catalunya hi ha una part molt important, no?, que seria aquest 25-30% que no està governant ara, però que està pel referèndum, i pel referèndum de forma clara, i que ens inclouen dintre, no sé dintre quin sac ens inclouen, però que en tot cas ens...
Bueno, depèn de qui parli.
En un lloc com un altre, però quan volen... No? Però que realment a mi em fa angúnia pensar com ens en sortirem d'aquesta història, perquè el que es diu és... El que es diu és molt fort, però... i a vegades te n'adones. O sigui, jo, per exemple, la Neus diu, és que no sé si és creïble aquesta notícia que donen o no. Jo intento perdre poc temps pensant si és creïble, i d'entrada penso que no és creïble en conjunt.
Jo crec que no ho és.
En conjunt. Una altra cosa és que hi hagin frases que diguis poden estar o no estar, però com que hi ha aquesta... Home, el País va ser l'origen de la història del PSOE, no? Vull dir que ara és perquè deuen estar avergonyidíssims i han sortit a l'atac.
No, avergonyidíssims no estan.
L'editorial
és tremenda.
Però perquè ho fan veure, Neus, perquè els deu fer una angúnia horrible pensar la que hem liat i ara ja veus tu com estem, com fa, no? Però, o sigui que està tot absolutament manipulat. Però que, encara que això estigui, o sigui, encara que no perdis temps pensant si està manipulat o no, la cosa que està del seny de pensar, bueno, però què podem fer? Com, per cap on anem? Què anem defensant dia a dia?
Com sortim, no? Com sortim d'aquí ara?
Bueno, al final és anar explicant que la intenció d'un govern i de la majoria d'un Parlament no te la deixen aplicar. anar-ho explicant fins a la societat, fins a l'Ajuntament.
És que això ho hem sentit ja moltes vegades.
Llavors, sí. Si tu...
Vull dir que aquí no. Ja ho sabem, i si el missatge, perdona Toni, digues, si el missatge és volem que això arribi més enllà del nostre territori, més enllà del nostre àmbit, hem de tenir, diguem, una audiència. Ahir, per exemple, aquesta conferència que es va fer a Madrid, la majoria de públic era públic català.
Sí.
El ressò que es va fer a través dels mitjans de comunicació va ser mínim, per no dir ridícul, ínfim. Em sembla que els diaris, la premsa, sortia pel digital, sortia informació, però en directe, per exemple, hi havia el 324 que va entrar a última hora.
Però és que això és la mostra de que a Espanya no li interessa la democràcia.
Ja, però si tu necessites un receptor, un auditori...
No identifiquis Espanya amb el govern.
Clar, el govern espanyol no li interessa la democràcia. I això està claríssim.
Bueno, doncs, clar, és la mostra. Però al final el govern controla el que controla i els mitjans privats de comunicació, vull dir, són mitjans privats.
Bueno,
i poden elegir o no donar la notícia i a quin lloc posen la notícia. Després ho criticarem.
TV1 va tancar l'informatiu quan va veure que... O sigui, l'informatiu especial que estava fet sobre les primàries al PSOE l'altre dia, quan van veure que guanyava el Pedro Sánchez, es va acabar l'informatiu.
Doncs ja està. Què més voleu?
No, sí.
Clar, però a la contra, no? A mi també quan es critica TV3 de la manera que es critica, sempre poso d'exemple el percentatge de tertulians d'una banda i l'altra, i després la cobertura mediàtica de les notícies. O sigui, de la mateixa manera que veus el Puigdemont fent una conferència, sents la Inés Arrimadas criticant la conferència.
Bueno, però no sé si... Això
no passa a l'altre cantó. Per tant, que l'opinió pública, ja no del govern, l'opinió pública dels espanyols és normal que sigui la que és.
De totes
perquè al final tot el que reben mediàticament és anti-Catalunya, anti-democràcia i, evidentment, anti-el procés, no podia ser d'altra manera.
En tot cas, jo crec que anti i pro extrem, vull dir que també seria una mica el mateix a la sense la Inés Arrimadas, però continuem dient que hi ha aquest 25-30% que surt bastant poc als mitjans de comunicació catalans,
Quin és aquest 25-30%?
Doncs aquests que estem pel referèndum d'una forma clara i contundent des de sempre, però que no ens definim com a sobiranistes i diem s'ha de fer un referèndum per veure com estan les coses, no? I això surt tan poc a les dues televisions.
Clar, a veure, aquest sector de l'art parlamentari, clar, també un referèndum, però cada vegada una condició més inassumible, no? No, referèndum, però l'hem d'anar a demanar. Ja l'hem anat a demanar. Ja ens han dit que no. Referèndum, però... Un altre pas. Bueno, vinga, fem l'altre pas.
No estic parlant de...
Al final...
No estic parlant de partits polítics. En aquest moment estic parlant de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que senten que estan dintre d'aquest arc. No estic parlant de les coses concretes que fan perquè és que formen per tot això de l'escenografia aquesta que personalment crec que està absolutament a tots agobiats i cansats i ja... És molt difícil.
A veure, en tot cas, opcions de sortida del túnel, el propi referèndum, el setembre o principis d'octubre...
Però quin referèndum, Toni? Si tornem a fer un referèndum com el 9N no serveix per res.
Bueno,
no podem repetir el mateix. Si repetim el mateix, estamos en el mismo sitio.
Dependrà de les convencions que es pugui fer.
Clar, i una altra vegada tornarem a l'inici.
Espera que arriben les urnes,
Una altra vegada. Perquè igual, amb urnes amb caixes de cartró, si això és el de menys. Es va fer el 9N amb caixes de cartró.
Bueno, hi ha països que voten amb cartró, no sé quin escàndol hi ha.
No, si no hi ha cap problema.
No, fa gràcia aquella crítica com cajas de cartró. Bueno, doncs hi ha països que les seves eleccions legislatives i presidencials les fan amb urnes de cartró. I són vàlides i no passa res.
Home, t'ho imagines perfectament, sí.
Jo no passaria res. L'altre dia vaig veure un, no sé on votaven, que eren com... Sabeu aquestes caixes que utilitzem tots per guardar les coses, aquelles que estan...
Sí, sí, sí.
Doncs això, tenien això.
Que podries envasar els vots al buit. A veure, si no deixen votar, home, jo una declaració unilateral a dia d'avui, si tens la majoria del Parlament de Catalunya, de diputats i diputades, No. Ara, sense reconeixement internacional, difícil ho veig, caldrà veure la feina que s'ha anat fent, si dona fruits o no dona fruits. En tot cas, i en un escenari que tornéssim a anar a unes eleccions al Parlament de Catalunya i sortís més o menys igual, o sigui, una majoria independentista, però no prou sòlida per una declaració unilateral, bueno, no sé, poder que reaccioni d'una punyetera vegada a l'estat espanyol, llavors, o al govern de l'estat espanyol, perquè poder sí que l'única solució hauran de veure algun dia que passa per votar, passa per un referèndum. I és més, és que si haguéssim dit que sí el primer dia, potser el guanyaven ells.
Ja, clar. Sí,
és que, no, és que ho han fet tan malament.
Però això estava molt clar.
Ha sigut allò, tan poca intel·ligència política, tan poca.
Sí, sí.
Que vaja,
sí, en realitat, sembla mentida que portem no sé quants anys donant voltes al mateix, quan és una cosa que tots veiem tan, no? Tan, la majoria veiem tan clara i tan evident. O sigui, és que per què fa por un referèndum? Pregunta ja d'una vegada i ho sabrem ja on estem. No? I deixa que tothom opini, sí o no, és igual, però que tothom... Bueno, doncs, no, tan difícil és entendre això i que això es pugui admetre i que realment és...
Bueno, és un tema que porta, que tenen, que està molt lligat a la seva ideologia, no? És un tema ideològic que no... Que no
com, que... com vaig sentir l'altre dia, algú, són inassequibles al razonamiento.
Això anava a dir, no sembla que estiguin parapetats, que tinguin una cuirassa,
bueno,
que els impedeixi.
També cal veure si l'escenari de Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE canvia alguna cosa o no.
Pues mira, entrem, també, veure, ja que dones...
És de, si, ens, no? Si ara anem a revisar com va anar tot el procés de si s'escollia o no el Rajoy, al final l'única opció per fer Pedro Sánchez president i Podemos amb això era molt, molt insistent de dir, bueno, doncs, i evidentment el suport d'Esquerra Republicana i del PDeCAT,
per suposat,
era molt clar, no. De dir, si hi ha referèndum, votem a aquest candidat al govern espanyol, com a president del govern espanyol. Bueno, ara hi ha una moció de censura sobre la taula, Podemos dient que la retira si el PSOE presenta.
Exacte.
La seva.
Mm.
Bueno, vés a saber ara els escenaris com es poden desencadenar. No, jo no veig el PSOE disposat a acceptar una presidència de govern a canvi d'un referèndum a Catalunya. No, no per Pedro Sánchez, que se'ns ha tornat d'esquerres radical, sinó per tot l'entramat PSOE, que si ara estan dividits, a la que Pedro Sánchez acceptés, no?, un escenari on guanyen la presidència del govern a canvi d'un referèndum a Catalunya, i llavors ja no hi hauria esquerda, no? Hi hauria un cisma absolut en el si del PSOE.
L'hem tornat, no? D'esquerra radical, l'hem tornat nosaltres. Ell, sí, sí. No, ell no s'ha manifestat. Vull dir que jo no crec que es dividi com parla
del que
ell...
Jo crec que s'ha anat construint, no? Realment s'ha construït un Pedro Sánchez diferent.
Bueno, ha anat ocupant un espai que li havien deixat lliure dins del PSOE, no? I l'ha anat a ocupar ell.
I no sé, la veritat és que jo crec que ara el Pedro Sánchez té una feinada tremenda. Perquè, clar, jo crec que l'èxit l'ha superat amb les seves pròpies expectatives, no? Però així com l'altre dia, el dimarts passat, comentàvem, no?, que era molt difícil que seria molt difícil reconstruir un PSOE que està absolutament...
I més tenint una caixa de bombes a dins.
Clar,
mateix.
Però ara, a més, el Pedro Sánchez, suports dels grans barons del PSOE, té el Borrell.
I ja està.
I ja està, i el Borrell, no en té més. I tots els altres són els perdedors.
Que és el que dius totes les bombes.
Són una caixa de bombes, clar. Perquè encara que la idea i el missatge de cara al públic és hem de treballar plegats, hem de sumar...
Bueno,
i
només la sortida de Susana Díez a l'altre dia ja va ser lamentable, no? Però si tu llegeixes l'editorial del País, que al final crec que és... la voz de les bombes, o sigui, el que estan...
Són bombetes aquestes de
no,
fireta.
El que estan pensant aquests és que...
L'estaven redactant el González i el Guerra, no?
Clar, és que tota la militància s'ha equivocat, perquè això no és el que necessitava. El que venen a dir és tothom s'ha equivocat. O sigui,
però
el 51%
que guanyen...
Però això és com el referèndum.
Els catalans estem tots equivocats. Clar, bueno, els catalans que recolzem el referèndum, inclús el 23% aquest que diu l'Assum.
Home, inclús, fonamentalment...
Estem tots equivocats.
Pues és el mateix que pensen que ha passat amb la militància del PSOE, no? Que estan equivocats i han votat en contra del que necessita el país, del que necessita el partit, que era aquest PSOE de l'aparato que representava Susana
Díez. I deixa't estar d'ideologies polítiques
minassos.
El que necessita el país.
Cantar l'Internacional.
Que no se la sabien que la cantaven fatal.
Per celebrar, no?
Que haurien de fer alguna cosa.
Bueno, cantar, si quan la gent canta junta, sempre canta fatal.
Vols dir? No,
sí.
Jo canto
no,
menys
no,
en
un
coral.
No.
Només has de sentir les felicitacions d'aniversari quan es canta i deixem tothom. És tremendo lo malament que cantem. Pues, clar, i ara el Pedro Sánchez, a veure com s'ho fa
Amb el grup parlamentari, a més.
Amb el grup parlamentari del que ell a més no està.
No, clar, no hi és.
I el grup parlamentari, bueno, però sobretot amb tot l'aparato i tota aquesta gent que estan, que els té en contra i que ja veurem...
I que hi són.
I que hi són.
Bueno, uns,
i que
han tingut, una marxat, ja, no?
I que han tingut el poder des de sempre i que consideren el seu patrimoni.
El cor, com es diu? Cor, què? Un va dimitir ahir, el Corcuera?
El Corcuera o Corcuese?
Sí. No? Va dimitir ahir?
No, l'Antonio Errando.
No. Aquest va dimitir la mateixa nit.
Sí, la mateixa nit, exacte.
Ahir va dimitir el Corcuera, aquest que és tertúlia al programa aquest de... Sí, doncs aquest va dimitir, va marxar. Ha trencat el carnet del partit. Ha trencat el carnet.
Bueno, doncs...
Jo crec que estem parlant del mateix, la meva noia no és així, però és el Corcuera, que havia sigut ministre, que té pinta de fatxa, és que no sé...
Quina cara té ara mateix, no li sé, però...
Corcuera no era el de la punta de peu a la porta?
Sí, no? El de la llei aquella d'entrar a les cases a ordre judicial, no?
Però és un socialista?
Sí, amb pinta, com deies.
Socialista no
ho
sé, que era del Partit Socialista.
Que tenia carnet perquè el va trencar ahir, o sigui, que en tenia.
Bueno, doncs ja no ho és, ja un moment.
No, i després hi ha totes les expectatives. Perdona, Neus, que no. No, digues. No, que jo deia totes les expectatives que té sobre, vull dir que realment jo crec que li ve gran. Ell que acostuma a portar tratges més aviat petits, no? Sí. Jo sempre penso que es podria posar una mica més còmode, no? Que vagi...
Tan apretat.
Aquest que té ara...
també li passa a l'Albert Rivera.
També.
L'Albert Rivera també. Sempre.
No, però jo crec que el Sánchez encara més, eh? La qüestió és que, però que li ve una mica gran per totes les expectatives, també amb el tema català, no? Ahir hi havia gent que deia igual farà un això, una escenografia i se n'anirà a sentir el Puigdemont,
no? Però, no, que ells va agafar el dia de festa.
Clar, però és que a més no pot fer-ho, vull dir que realment, no, encara que tingués la ha de veure una mica com estan les coses i realment amb totes les expectatives
que
té a sobre és molt complicat.
Jo no crec que ara mateix ell tingui capacitat i ni pugui dir ni que s'assuma ni que fa una altra moció de censura d'entrada. O sigui, Podemos haurà de fer la seva moció i ja veurem després què passa. No crec que ara mateix pugui prendre aquesta decisió i ja veurem com s'ho fa, perquè clar, és que té el 49% del partit en contra. I entre ells...
I la gent que l'ha votat amb unes expectatives altes.
Exacte.
Per tant, té un... O sigui, és allò malament el taler, perquè al final uns els tindràs de cul, facis el que facis, que és aquest 49,
i els altres...
I si falles a les expectatives dels qui t'han votat perquè et demores en tots els canvis, doncs justament per aquesta situació, també els perds. I ja no dic de l'electorat, per tant, certament no és un bon escenari.
Però d'aquest 49 que comenteu, hi ha una bona part, que sí, que són els afins a Susana Díaz,
els 10% del
però després hi ha el Patxi López, que jo m'imagino que aquests, ara, donada la situació, potser no tenen tanta reticència, no?
Home, sobretot si la Susana continua fent el paper que està fent, vull dir que segurament tots aquests es decantaran més pel Sánchez.
Bueno,
no?
I després la Susana d'Andalusia, clar, és cert que ha guanyat, però no ha guanyat tan holgadament com pensava, i una cosa que a mi em va semblar impactant és que ha tret menys vots que a Valls.
Sí, això és bastant.
Això vol dir, això vol dir
això
que
hi ha una pressió dia, que sortia... de les trucadetes de...
Clar, una gent que amb una pressió... Uh-huh. Que havia de, que no, que havia d'avalar, estan en contra. Això no, el que em posa de manifest és quina mena de poder estàs exercint, no? Quina
com valores això? La democràcia, valores, que deia el Toni, no? Perquè no, sí. Jo també, que fa gràcia perquè va dir tan enfadada com estava, quasi que hagués sigut millor que plorés, que hagués sigut, sí, no? Però veure, tan enfadada, sí, i tan ridícula com estava, va dir allò que a casa meva m'han votat perquè em coneixen un 64%, però és que a Catalunya un 84% no l'han votat. Sí. A Catalunya, que no té res a veure ni amb el Sánchez ni amb ella, no? O sigui que realment la xifra no era tant com per explicar-la.
No era per treure pit.
No.
El que passa és que era l'únic que li quedava.
Sí, bueno, clar, alguna cosa positiva havia de...
Sí, però que no era molt positiva.
No, però
jo crec que seria més positiu admetre la derrota, sí, directament. I sí. Perquè les nits electorals, en general, quan veus que algú s'ha fotut un hòstia com un piano, com va ser, per exemple, bueno, el propi Pedro Sánchez, no? I surten i no es reconeix derrota, trobo lamentable. O sigui, sí. Fins i tot a nivell d'electorat, és a dir, m'estàs enganyant. No, i no passa res, escolta, ha passat, no ho sé, i començarem a construir de nou, no? Però sí.
S'han de buscar sempre arguments positius.
Sí, arguments positius,
justificacions.
Sí, ja em diràs.
Que si són forçats són més ridículs encara que admetre plorar una miqueta, dir, doncs mira, i demà ja parlarem, no? Perquè el dia següent estava una mica recomposada, ahir va dir Pedro un parell de vegades.
Ah, se li va escapar.
Se li va escapar. No, ho tenia molt
aquest,
pensat.
Aquest nou secretari general electe.
Sí. Ah, sí. Sí. Fórmules així com molt escèptiques, no?
Sí.
Us proposo parlar de Trump. Abans de començar la tertúlia, amb la Neus, parlàvem una estona, no? I dic que avui és que... A veure, em sobta. No som ingenus, però que en una mateixa notícia relacionada amb el Donald Trump, amb aquesta tournée, aquesta gira que està fent pel Pròxim Orient i a Jerusalem, estava ahir,
sí,
lamentant-se, sí, allà al mur tot sol. En aquesta informació parla de Donald Trump com el dirigent que creu possible la pau al Pròxim Orient. I a continuació, un bonic titular que parla d'ajuda militar a Israel per 34.000 milions d'euros en armes els pròxims 10 anys.
Clar, per assolir la pau, no? Vull dir, sí, arrasem el poble palestí, clar, i escolta, ja està, Israel viure en pau. Entenc que és aquesta,
encara
no?
Encara s'hi sorbarà, no? Si aquestes...
Jo crec que més o menys és això, sí.
Jo ho trobo escandalós.
Va vendre prèviament el dia anterior, va anar a Aràbia Saudí i també els hi va vendre, no sé la xifra, però també un munt de milions en armes, perquè es defensin d'aquest enemic que no sabem...
En prou de la pau.
Si no, ja el crearem, no hi ha problema. I ara se'n va a Israel i ja es veia que aniria també... El seu objectiu és vendre armes. Però això no és nou d'aquest president, eh? I clar, diu que es pot aconseguir la pau. Segurament la pau amb la que pensa ell és que és això, que el poble palestí estigui quiet i que no...
La pau basada en la repressió.
Sí.
Si al final...
Però és que Israel tingui moltes armes per poder reprimir més encara el poble palestí i ja està. Si els palestins estan calladets i no fan res i es queden allà darrere el seu mur, doncs ja Israel està en pau. Està.
Sí.
És aquesta la pau que busca.
Que jo pensava que lligant-ho amb l'altra notícia d'avui de l'atemptat, bueno, l'atemptat de la massacre aquesta
de Manchester.
De Manchester. No, però que a més que dèiem també abans de començar, que el tema és que tenim clar que a més amb les armes no es pot neutralitzar tot, vull dir, o fem un canvi.
Amb les armes no farem
res. No farem res, perquè totes aquestes coses que estan sortint noves no hi ha manera de controlar-ho. I aleshores hem de veure com fem un canvi al món, no? Com fem un canvi que faci que no hi hagi aquestes històries, no? Les armes no faran res, no, és impossible. No controlaran ni el que pretenen controlar, no es pot.
El que no sé què farà ara Trump és quan arribi a Roma, a veure, no? Perquè la seva idea, el seu viatge, teòricament no és per vendre armes, sinó per visitar els tres líders de les... No? Els representants de les tres religions del llibre, no? Primer ha anat a Aràbia Saudí, després ha anat a Israel i ara anirà a Roma, al Papa.
A vendre armes.
Igual no sé si el Vaticà compra armes.
Home, potser s'ha de
fer. On serà xines.
Ho solucionen més a base d'hòsties, però això...
Home, t'has sortit rodó.
Molt bé, eh?
Avui estem inspirats, eh?
Sí, avui els tres, déu-n'hi-do. Això és la bici, la bicicleta, que oxigena el cervell quan vens cap aquí. Bueno, és la hipocresia portada a l'extrem, no? I, a veure, també és veritat que, sense ser sant de la meva devoció, també mai millor dit, el Papa, doncs, home, tampoc se les calla. A veure què diu post-visita, no crec que li digui a la cara, però post-visita, a veure quina
no,
opinió té.
No, potser li diu a la cara i tot, eh?
Li diríeu a ell? Potser sí.
No? Sí, en privat segurament. Però, bueno, a veure què transcendeix. Però vaja, és una hipocresia portada a l'extrem. Però bueno, la pròpia Església Catòlica ho és. Per tant, no em sorprèn res.
Quan n'hi va, a Roma?
Un dia d'aquests. El viatge era aquests tres. Era ara. Era això. Ell deia que anava a veure les tres religions.
Aprofitant que ara parlàvem del Papa, una altra notícia que avui em sobta, perquè a més també s'ha sentit per ràdio i se n'ha parlat, el bisbe de Solsona, que relaciona no tenir pare amb ser homosexual. Jo ho sento molt, però aquest tipus de notícies venint d'un bisbe que se li suposa una formació, un cert nivell, que pel simple fet de ser bisbe i pertànyer a una religió concreta hagi d'argumentar el que argumenta?
Primer?
Amb aquests termes?
Bueno, no ho sé, se li hauria de posar una demanda per homofòbia, no?
Jo és que al·lucino,
és escandalós. A més, la formació, malauradament, no té res a veure, perquè el dogma i la creença va per davant de tota...
Home, però ser bisbe vol dir que has de portar una vena als ulls?
No.
Bueno...
Implica això?
Per mi no.
Tenir una creença? És que...
No.
Mira, la veritat és que no sé. Primer que, per què cal justificar el ser homosexual? Saps? És com que ho interpreta ja com una... com una anomalia, com una malaltia...
Però
una
si és que el papa que, ja en el seu dia...
Que cal buscar-li orígens.
Però això és com la Susana Díaz, ja pel Pedro Sánchez podrà dir missa, que la Susana dirà al contrari, doncs aquí passa el mateix, vull dir, el papa pot dir missa, però els sectors de l'Església contraris, no? A la... És que no sé, no m'atreveixo a dir modernització, perquè modernitzar l'Església en si mateix també ja és complex. Doncs aniran deixant anar
joietes
com aquesta, no? Sense cap mena de rigor científic, i per tant el coneixement que un bisbe, home, la gent que fa carrera eclesiàstica, tontets no són, i
però
és el
això,
que dius, informació en tenen molta,
això...
moltíssima, i deixen anar aquestes joies, home, segurament és més una qüestió de mala fe que de cap rigor.
I de sentir-te escoltat, no? El problema també és que ho diguin, que facin declaracions i que ens escoltem pel fet que són bisbes de noció.
És que no sé ni per què surt el
clar, perquè...
això. Perquè
home,
realment...
com a escàndol. No, però... ja està bé que es desenmascari també aquest personal, perquè si no després ens pensem que tots són bons i veiem aquest papa supermodern i ja pensem que l'Església s'ha transformat de la nit al dia.
No.
Jo no ho he pensat mai.
Jo tampoc ho he pensat mai, però...
Jo he començat a pensar en tota la gent homosexual que conec. Hòstia, tots tenen pare.
Sí. Una recta de tres, no
m'hauria
no quadra.
No m'hauria de sorprendre, perquè aquest senyor està mentint, per tant...
No, clar, no t'hauria de sorprendre, no t'hagis preocupat de pensar en els
pares. Vaig pensar en el sentit de dir, però què està dient aquest senyor? No? Però bé, en fi...
Bueno, a veure si...
En fi, jo crec que no...
Esperem que...
No faré la pregunta, òbvia. Ara us la faré a vosaltres.
En realitat,
amb micro tancat.
L'únic que fa és posar en evidència aquest senyor.
Ja. Sí, sí.
Bueno, i pensar que hi ha molta gent dins de l'Església, diguéssim, feligresos, que segurament aplaudeixen aquest senyor. Per tant, la preocupació per mi ve per aquesta banda, eh? No amb el que hagi pogut dir, sinó que una mica el que apuntava l'Àssum, no? Que si ho diu és perquè algú se l'escolta i l'aplaudeix. I aquest és el drama.
Aprofitem molt ràpidament que en el cicle de tertúlies amb amics, que va començar aquesta setmana, precisament hi ha aquesta vegada també l'ex-sacerdot, el Christoph Charamza, que va ser suspès per declarar la seva homosexualitat. També pot ser molt interessant. Gràcies. Agafeu les bicicletes
i
marxeu.
Bon dia.
Gràcies i bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.